Marcel Gorgori, bona vesprada.
Bona vesprada, què tal?
Moltes gràcies per atendre'ns uns minuts aquí al Camins de Radio Estel. Escolta, l'òpera...
Aquesta versió del Barber que heu posat és una mica estranya. És un sintetitzador, això? Que...
És estranya?
Sí, no?
Sí, és que és el nostre estil una mica, ser estrany.
Bé, bé.
Ja és la marca del programa. Però tens... I fas molt bé en comentar-lo.
No, ets... no. M'ha semblat que era com un sintetitzador. Una cosa
sí, era una mica vuitentero, ochentero, l'assumpte, eh? Una mica això. Escolta, Marcel, l'òpera és per qualsevol persona? És a dir, qualsevol pot gaudir de l'òpera?
Naturalment que sí. Totes les coses que valen una mica la pena a la vida volen un petit esforç.
Si no
haguéssim après a llegir, no podríem llegir el diari, no podríem llegir, accedir a les grans obres de la literatura universal. Per tant, l'òpera una mica de dedicació també la vol. Però és absolutament per tothom. Ni s'ha de saber música, ni s'ha de saber res. S'ha de saber simplement tenir ganes d'escoltar-la. I tenir algú, com Simfonova i aquest que parla, que t'expliqui quatre coses i que et faci entrar-hi amb facilitat.
Clar que sí. Doncs ara ho farem també en els propers minuts. Marcel Gorgori és comunicador, divulgador, columnista, guionista, has fet moltes coses.
Quantes coses.
Has estat... Bueno, i he tret moltes, perquè si no estaríem aquí...
Mira, és que sóc molt vell.
Més que vell, no, però estàs molt ben conservat. Però has fet moltes coses, múltiples projectes a televisió i a ràdio, com ara, per posar un exemple, el programa Històries de l'Òpera a Catalunya Música.
13 anys el vaig fer.
13 anys, eh? 13 anys, sí, paraules majors, allò, 13 anys.
Sí.
I també has produït espectacles molt vinculats a la música i concretament a l'òpera. Justament t'hem convidat avui per parlar d'òpera, perquè has creat un nou, bueno, un espectacle que heu batejat com L'Òpera és Medicina.
Sí.
Crec que amb un títol així, i tenint en compte tot el que hem viscut en els darrers anys, podem intuir quin és el sentit del show, no? Però millor que ens ho expliquis tu. Què és L'Òpera és Medicina?
Mira, nosaltres, el segell Simfonova produeix espectacles de gran format, amb orquestra sinfònica,
sí,
amb cor, presentats per aquest que parla, creats per aquest que parla, amb cantants en directe...
Aquest que parla és Marcel Gorgori.
És Marcel Gorgori,
ja us ho recordo jo.
El que passa és que hi va haver un moment que segur que recordaran els oients i tots plegats, que és que ens vam trobar que no podíem posar 170 persones a un escenari.
I tant.
Que era mitjans de l'any 20.
Sí.
I aleshores vam pensar, era el moment en què la gent sortia al carrer per aplaudir el sector sanitari per la feina bestial que estaven fent.
Sí.
Vam pensar, nosaltres fem espectacles d'òpera, doncs intentem fer una picada d'ullet al sector sanitari. I el que és L'Òpera és Medicina és això. És una sèrie de curiositats veient les grans peces, els grans àries, els grans duos, els grans trios de la història de l'òpera, populars, molts d'ells,
sí,
quina relació poden tenir amb els diferents feines del sector sanitari, metges, infermers, farmacèutics, psicòlegs, psiquiatres, etc. I aleshores el que fem és muntar tot un guió, o tot un espectacle, tot un concert, amb tres cantants solistes, un tenor extraordinari, una soprano extraordinària i un baix baríton extraordinari,
uh-huh,
i veiem com ha vist la història de l'òpera, els metges, la medicina, tota mena de professionals sanitaris.
Tu ho deies ara, teniu un tenor, Carles Cossies,
sí,
soprano, Laura del Riu,
sí,
i teniu dos barítons, no?
Sí,
que suposo que van alternant,
sí,
tal vegada Toni Marsol i Josep Ramon Oliver.
De fet, n'hi ha tres.
Ah.
I a Barcelona probablement sigui el tercer, vaja, segur serà el tercer, que és el Joan Carles Esteve.
Vale.
El que passa és que hem anat variant, hem fet aquest concert ja a bastants teatres de Catalunya,
sí,
i hem anat variant en funció del teatre. I a Barcelona serà el Josep Ramon, el Joan Carles Esteve.
Molt bé. A més, estan acompanyats al piano pel mestre Josep Bufforn, i és un espectacle que tu mateix condueixes, fas una mica de mestre de cerimònies, no?
Sí.
Però no només és música. Heu creat un espectacle que barreja molt més. És com un show televisiu, podria dir.
Tots els concerts de Simfonova intenten, sí, presentar les principals àries, duos, trios i números de conjunt d'òpera, i populars, molts d'ells la gent els pot xiular. Però, i fer-los amb la qualitat...
Xiular és perseguir-los, no perquè siguin dolents. Tot.
No, home, no, xiular vull dir, o taralejar, com vulguis dir-ne.
Vale.
No? Sempre intentem que el 60% de les peces que interpretem,
sí,
siguin populars, siguin conegudes. No? Però sempre intentem fer això amb la màxima qualitat musical. Aquests cantants que has dit ho proven, i el mestre repertorista Josep Bufforn, que segurament és dels millors que hi ha a Catalunya,
uh-huh,
ho prova. Per interessar la gent que li agrada l'òpera, el gran aficionat a l'òpera, però sempre intentem enriquir el concert amb altres elements que no són tan habituals en un concert d'òpera. Per exemple, cada número té una llum determinada, adequada amb el que està explicant el número.
Canvia l'ambient, eh?
Canvia l'ambient per complet. Fem servir...
Això és molt guai, jugar amb les llums
al
teatre.
La comunicació... Per què hem de renunciar amb l'òpera a un paio amb un guió que expliqui coses com jo. Sí. O per què hem de renunciar a treure un vídeo determinat en un moment determinat que ens va perfecte per explicar l'àrea següent? Mm-hmm. No? Això és el que fem, més o menys fem això. Tots els espectacles de Sinfonova ho hem fet així, és la quarta gira que fem aquesta.
Sinfonova, fent-nos 5 cèntims de què és Sinfonova.
Sinfonova produeix, és un segell que produeix grans espectacles operístics de gran format, normalment amb orquestra simfònica, amb cor, amb cantants i sempre amb el Marcel Gorgori explicant coses de davant. El que passa és que, clar, en aquest cas no tenim l'orquestra simfònica perquè és l'espectacle que hem fet durant la pandèmia.
Es va reduir pel tema d'aforament, de seguretat...
No, i sobretot nosaltres no podíem assajar, no podíem col·locar 170 persones a l'escenari.
És veritat.
Però tampoc assajar el dia anterior perquè si venia un músic amb Covid... les actuacions del cap de setmana s'han d'anar
l'aire. Clar. Per sort d'això, mica en mica, crec que ja esteu produint un espectacle amb més formats.
Sí, ja estem fent el pròxim de cara a 22-23.
Això és una gran alegria. A més, Marcel...
Però encara ens queda aquest diumenge, el dia 13, a la Sala Bars de Barcelona, i el dia 20, que és l'altre diumenge, a l'Atlàntida de Vic.
Molt bé, recordem-lo, que el Sony, els nostres oients, 13, Sala Bars de Barcelona...
Això mateix, aquest diumenge...
I el dia 20...
El dia 20, al Teatre a l'Atlàntida de Vic.
Jo crec que val molt la pena. A mi, aquests espectacles que agafen en un element clàssic i li donen una volta, sempre em resulten molt, molt interessants i molt atractius.
El fem exactament igual, o sigui, les interpretacions musicals són exactament igual que s'interpretarien en el Liceu. Sí. De fet, els altres espectacles han fet al Liceu a Barcelona. Uh-huh. Sí. Passa que aquest a piano ens va semblar que un espai una mica més reduït seria més adequat, i per això hem anat al Teatre Bars.
Molt bé. A més, Marcel, i això m'ha sorprès molt i cridat l'atenció, en aquest espectacle us feu com una mena d'homenatge a la figura del gran còmic Joan Capri.
Sí, que es va passar tota la seva vida mal parlant dels metges.
Dels metges, sí.
Tant professionalment com personalment. Això... Però, en canvi, un dels personatges més populars d'ell era el doctor Caparrós, per exemple.
Correcte. Això, com, sense fer spoilers si no vols, però com ho introduïu a la figura de Capri?
Te'l faré ràpidament, però no sabràs què vull dir. I els oients tampoc.
M'encanta.
Joan Capri va morir fa uns quants anys. Sí. Bé, nosaltres parlem amb Joan Capri 5 minuts durant el concert.
5 minuts?
5 minuts. Sí, t'he fet la esposa, però no saps com es pot fer.
Pausa dramàtica. No, però escolta, així donem el peixet, que la gent
jo s'enganxa. Jo sóc un gran fanàtic de Joan Capri.
I tant.
Ja ho era de sempre.
Sí.
I com que ell es va caracteritzar per això, per criticar els metges i tot plegat, i el nostre espectacle té una bona part d'humor, parlem amb ell 6 minuts.
En aquesta casa hem fet especial sobre Capri, perquè a més aquestes persones innovadores, perquè ara tothom fa monòlegs, però abans va començar una persona, jo crec que Joan Capri va ser dels primers. Per cert, això de mal parlar dels metges ara m'ha fet pensar que el meu pare també ho feia.
Ah, sí?
Hi ha una vessant de persones que no es refien.
És que ens hem trobat una cosa molt curiosa fent aquest espectacle, que és que la figura del metge, com que sempre ha estat una figura de poder a les societats on ha intervingut, i l'art normalment tendeix a criticar el poder més aviat, sempre que surt en una òpera un paper de metge important...
A veure,
aquest, què passa? Aquest paper és l'òpera es bufa, és a dir,
és còmica,
i normalment el paper del metge està vist... En fi...
Una mica irònic, allò de...
Gairebé ridiculitzat.
Vaja.
Gairebé ridiculitzat. El Barber de Sevilla és un exemple, però n'hi ha molts, però els fem, sí.
L'òpera es medicina inclou fragments operístics de tonsudelles de diferents obres, sempre amb aquest punt que estiguin una mica a l'imaginari popular. Com ha estat la tria?
En funció del que el guió ens demanava. Per exemple, hi ha una feina que al metge se li ha de valorar molt, que és que el metge és igual si està cansat o no, és igual si ha dormit o no, és igual si està fart...
Que de fet, dormen poc.
Dormen molt poc, però és que, a part, pot haver-se tirat 10 hores veient malalts de Covid o de tot tipus, i sempre ha de tenir bona cara davant del pacient, intentar animar-lo, encara que a vegades pensi que no val la pena, i, si pot ser, amb un punt d'humor. Clar, això és molt igual... Si
és, és una barreja
és
complicada.
Molt, molt bèstia. Doncs això, hi ha una àrea, coneguda segur dels teus oients, que explica això, que és l'àrea Vesti la Jupa, és el ridipallatxo famós. No? És a dir, el personatge de Canio, a l'òpera Pallacci, de Ruggero Leoncavallo, ha de sortir a fer riure quan està destrossat per dins.
Oh.
I ell el que diu és... Ridi pallaccio sul tuo amor infranto, riu pallasso del teu amor destrossat.
Oh.
Ridi del duol que t'avvelena el cor.
M'encanta.
Riu del dolor que t'enverina el cor. És igual que estiguis fet una mer, és igual que estiguis fet pols. Has de fer la teva feina. I en aquesta àrea el pallasso dius, jo sóc un pallasso, la gent te paga e rider vuole qua. La gent ve paga i ve aquí a riure. Per tant, és igual com estiguis tu, has de fer la feina. Bueno, doncs aquesta àrea és una de les que interpretem quan parlem de la figura del metge, per exemple.
Meravellós.
Ui, si tinguéssim temps...
Ui, Marcel, és que et convidarem, si tu vols, et convidarem. Farem aquí algun monogràfic, perquè...
Tu saps que els infermers, per exemple,
sí,
i les infermeres, és el col·lectiu, segurament, que més responsabilitats han assumit durant la pandèmia, que no eren pròpies.
Uh-huh.
Que ho feien per donar un cop de mà a col·legues, a metges...
Sí, 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 sí.
Doncs hi ha una àrea molt coneguda, que és el Largo Olfactotum del barber de Sevilla,
sí,
que explica que en el passat, en els barbers, també se'ls demanava una responsabilitat mèdica,
mèdica,
que no tenia res a veure amb el seu ofici.
Ah.
Per què? Perquè portaven instruments de tall. Anaven per les cases fent cabells, perruques, barbes... I com que portaven instruments de tall, se'ls demanaven petites intervencions quirúrgiques.
No fotis.
Com, per exemple, sagnies.
Oh.
Els barbers, hi va una època que es considerava que dessagnar la gent curava. Però, doncs, els barbers se'ls demanava que fessin sagnies. Bé, doncs, aquesta és l'àrea.
El meu barber crec que encara va per aquí. El meu barber, l'Oriol, d'aquí una salutació a l'Oriol, crec que encara de vegades fa alguna sagnia allà a la barba.
Doncs el Largo Olfactotum l'interpretem pels infermers.
Escolta una cosa, i ara, perdona, jo, batalleta personal, però no, és que m'estàs donant molt quartelillo. Sí. Allò del pallasso que ha de riure del seu propi drama... Els comunicadors una mica també ho tenim, eh? O sigui, allà dies que estàs destrossat per dins perquè tens una vida...
Perdona, jo vaig sortir en l'anterior espectacle de Sinfonova amb el Teatre Cursal de Manresa ple de gom a gom el mateix dia que va morir el meu pare.
Espectacular.
Per tant, ja està explicat.
Sí, 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 sí.
I no ho vaig dir ningú. Vaig arribar al teatre, a tot l'equip, no vaig dir res, perquè vaig pensar, si ho dius, tothom et anirà dient no podrà sortir.
I perdona, i en el moment... pregunta ja molt personal, eh? Però en el moment de sortir, ho vas tenir present o vas desconnectar?
Vaig intentar desconnectar.
Vale.
Perquè és que si no, no hauria sortit. Jo vaig pensar, si ho dius quan arribis... tothom et vindrà a donar el condol i no podrà sortir.
Sí.
Aleshores, quan arribes al teatre, clar, els equips, les llums, o sigui, tot entra en una voràgine que et transporta. Surs allà, la gent tracta normalment i una mica, te n'oblides. I després fas una baixada que no, et pleguen,
home,
no et pleguen ni amb pinces.
I tant. Escolta, doncs, moltes gràcies per aquesta anècdota tan personal.
Afortunadament, aquest diumenge al Teatre Bars no passarà res d'això.
Esperem que no.
Sortirem contents i...
Toquem fusta, que no hi hagi cap trasbals personal. Escolta, se segueix escrivint òperes i tenen la mateixa qualitat que les clàssiques? Perquè, clar, sempre que pensem en l'òpera... Sí. Quina pregunta,
és això, quant de temps tenim per això?
No, poc.
Molt poc. Doncs parlem-ne un altre dia, perquè és que és llarg, això.
L'òpera més sublim que s'ha escrit.
També és com quin fill t'estimes
per
més.
Per tu.
No en puc dir una. Te'n diria, la Valquíria, la Bohème, de
perquè,
Puccini.
Perquè Puccini podria ser
el més top. Sí, però, clar, sublim des de quin punt de... És que, clar, això és molt complicat.
No, personal, el teu personal. Què et diu el cor,
quan,
Marcel?
Quan et dediques a això, l'òpera que estàs fent en aquell moment o que estàs de la qual estàs parlant... Per exemple, demà passat haig d'anar a Reus a parlar de Turandot, per exemple.
Oh.
Jo avui m'he mirat Turandot. Per recordar-la i per no sé.
I estàs enamorat de Turandot.
Clar, m'he enamorat de Turandot una altra vegada. Per què? Perquè és la que haig de treballar i és brutal, i és un Puccini, no? El dia que em toca Otelo de Verdi, doncs també, jo què sé.
Vale, doncs no, ja m'agrada que tinguis tants dubtes, perquè això vol dir
que... molts.
Exactament. I l'òpera bona per iniciar-se, la que sempre entra bé al públic...
Turandot podria ser una, per exemple.
Molt bé. Home, perquè és que l'àrea Nessun Dorma, jo que no soc cap expert, jo la tinc a Spotify, eh?
Clar.
I me la vaig posant perquè posa els pèls de... I ja veus tu que...
Però tota l'òpera, és que és Nessun Dorma i l'òpera, una quantitat d'acords, una orquestra bestial, la mateixa història, perquè no tenim temps, però la història de Turandot és sensacional, o sigui, brutal. Una princesa que és preciosa, meravellosa, però que no el vol veure els homes ni en pintura. Per tant, no assegura la descendència del reialme.
Uh-huh.
Fa un pacte amb el seu pare. Jo em casaré amb el príncep que endevini tres enigmes que jo li posaré.
És cert, sí.
Tres enigmes. Només, ara bé, si em falla un dels tres, li tallaré el cap. Quan comença l'òpera Turandot, ha tallat el cap a 19
això
prínceps.
Això a Tinder passa, eh?
Exacte, m'imagino, no? Però comença i ha tallat el cap a 19 prínceps.
A 19 ja, eh?
Si ara et digués les tres enigmes, sabria si et tallarien el cap a tu o no.
A mi segur. Jo no sobrevisc, segur. Escolta, ja per finalitzar i una mica mena a modus de joc, trencarem tòpics o no, Marcel, si et sembla. Sobretot per als no iniciats podem tenir al cap una sèrie de conceptes relacionats amb l'òpera i m'agradaria saber si per tu són certs o no, vale? El primer, l'òpera és avorrida, dura massa temps i per què anar a veure un munt de gent cantant de coses que no entenc?
I per què anar a veure una pantalla plana amb una història amb gent que no coneixes?
D'un Batman, que, que dius...
aquestes coses. No, hi estic d'acord.
Vale. Si vaig a un concert òpera, he d'anar amb Smokey Frank vestit llarg.
Ni parlar-ne. Em sembla que jo no hi he anat mai. Ni amb smoking, ni amb frac, ni amb vestit llarg.
Per això, com a mínim, els que passem els nostres coneixements al cinema, el que es veu a la tele, això sempre... anem a l'òpera i sembla que vagin de casament.
No, però això ha passat a la història. Fa molts anys que això no és així. Si vas a la platea del Liceu no trobaràs ni un frac ni un smoking.
I la darrera, l'òpera és elitista, evidentment, no ho és.
Clar que no.
M'agradaria acabar amb una afirmació perquè tu me la rematis. Vale? Quan la música val la pena, no pot ser només per uns quants.
Aquest és el lema de Sinfonova. És el nostre lema, sí, sí. Quan la música val la pena, no pot ser només per uns quants.
Marcel Gorgori, comunicador, divulgador, columnista, mil coses més. Ara ha creat un espectacle batejant amb el títol L'òpera és medicina, sorgit arran del temps de la pandèmia, i avui, a més de parlar d'aquest gènere de la música, l'òpera ens ha presentat aquest espectacle. Marcel.
Diumenge, dia 13, al Sala Bars.
Correcte, diumenge, dia 13, i el dia 20...
I el 20, a l'Atlàntida de Vic,
i segur que val molt la pena, només... Bueno, l'art que hi ha darrere és segur que sant, però escoltar-te a tu parlar, comunicar-te, realment és un goig i és un plaer.
Gràcies.
Moltes gràcies per visitar-nos i endavant, perquè m'agrada molt el que fas.
Gràcies, Rafa.
Vinga, pauseta per fer calerons